Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Des que el passat dissabte van publicar la notícia que s'instal·larà un nou supermercat Lidl a la rotonda de la plaça Europa de Palafrugell, que aquesta notícia és encara avui dimarts la més llegida al nostre web i una de les més comentades en els últims temps a la nostra pàgina de Facebook. Vagi per davant algunes premisses abans d'abordar aquest tema. 1. A Ràdio Capital no estem en contra de ningú i estem molt a favor del petit comerç de proximitat. I 2. Aquesta portada no versa específicament sobre aquest equipament concret o la seva idoneïtat. Ara bé, sí que ens agrada preguntar-nos coses i en aquesta ocasió ens hem preguntat sobre la conveniència de permetre la instal·lació de grans superfícies comercials en pobles petits on el petit comerç ha tingut sempre un paper fonamental. No sóc tècnic en la matèria i, per tant, és fàcil incórrer en certa demagògia. En el cas de Palafrugell, que és el que ens ocupa ara mateix, Palafrugell té 23.000 habitants i probablement es tripliqui en temporada alta. Sense tenir el cens exacte de supermercats, dels grans, em venen al cap l'esclat de la zona de la Fanga, el Lidl, que ja hi ha actualment, o l'Aldi, que són molt propers, el Dia, que hi ha al carrer Torrejonama, el Capravo, el Mercadona, el Super 888, que substitueix l'anterior esclat, o el carrer Fura Express, que hi ha a la mateixa zona de la plaça Europa, a pocs metres d'on ara s'hi vol fer aquest nou Lidl. És a dir, 8 supermercats, i probablement me n'hagi deixat algun per 23.000 habitants, o el que és el mateix, un supermercat per cada 2.800 habitants. Aquesta mateixa comparativa es podria fer, per exemple, a la Bisbal, on a la zona de l'Aigüeta s'hi concentren unes quantes superfícies més que les que hi pugui haver a la resta del poble. Com ja he dit, desconec el criteri tècnic que regeix quantes i quines marques s'han de permetre en cada cas. Però vull esmentar alguns aspectes. El retallat centre comercial que s'havia de construir a la zona de la Fanga de Palafrugell finalment va quedar en un gran hipermercat esclat, un gran magatzem asiàtic i uns quants espais buits. Hi ha almenys dues zones del poble on s'hi concentren entre dos i quatre supermercats a cada zona, i en el cas concret de la plaça Europa de Palafrugell, el regidor d'Urbanisme de la vila, en declaracions en aquesta mateixa emissora, explicava que l'espai restant estarà destinat a equipaments públics, però sense concretar a quins. Va dir que a mesura que apareguin les necessitats ja s'anirà veient.
Zona d'equipaments per l'Ajuntament, però actualment no s'ha previst exactament quin tipus d'equipament hi haurà. Això és per un futur, veure quan hi hagi la demanda de qualsevol cosa, valorar, veure què és el que més interessa, i per la situació geogràfica que té, també valorar.
Mentre això passa, la mateixa ciutat de Palafrugell intenta refer el seu teixit comercial local que, com tants d'altres llocs, lluita per sobreviure a l'era d'internet, mentre hi ha qui recorda que abans que internet, el primer torpede que va rebre el petit comerç va ser precisament l'aparició de centres comercials i grans superfícies. Són les 8 del matí i 3 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, amb el que, com és habitual, repassem la previsió del temps, Martí.
Hola, bon dia. Avui el protagonista serà el vent, que s'anirà intensificant a mesura que avanci el dia. Temps assolellat i amb temperatures fresquetes a la nit i matinada, amb un grau de mínima i 15 de màxima. De cara als propers dies, el sol dominarà i les temperatures seran similars a les d'aquests dies.
8 i 4, Sílvia Pedret, bon dia.
Bon dia.
Toni Selles, bon dia.
Què tal, bon dia.
Anem als titulars.
El grup de natura externa de la Vall d'Aro denuncia el pas de motos en el tram alt del Ridaura a l'Ardenya. Han traslladat les queixes al Departament de Medi Ambient i als agents rurals, que han augmentat els controls. Els ecologistes han detectat un augment de vehicles des de fa mig any i ho atribueixen a la Marató de l'Ardenya, que agrupa centenars de participants.
Un incendi al bar La Rutlla de Calonge provoca danys en el menjador i malmet els aparells de climatització. El local està situat en ple nucli antic de la població. Quatre dotacions dels bombers han treballat per apagar el foc i no hi ha hagut ferits.
L'Ajuntament de Pals instarà la Generalitat perquè es corresponsabilitzi de possibles indemnitzacions. Això després que la Comissió d'Urbanisme de Girona obligui a l'Ajuntament a reduir més els habitatges que es contemplen a la reforma del POM. El consistori ha enviat una nova versió a Urbanisme en què no desclassifica cap zona. Vol que Urbanisme es mulli en les modificacions.
Els incendis al càmping Castellmongrí de l'Estartit del 30 de novembre i 2 de desembre van ser fortuïts. Segons ha pogut saber Ràdio Capital, així ho conclouen les investigacions que han realitzat els Mossos d'Esquadra. La policia qualifica d'incidents els dos focs que van passar en menys de 48 hores i que van cremar una vintena de mobile homes del mateix operador turístic.
Recte final del període per presentar candidatures a defensor o defensora del ciutadà de Palafrugell. En els primers 5 anys de la institució, el defensor Bertran Alé ha resolt 300 casos. Les associacions que vulguin proposar una persona poden fer-ho fins divendres telemàticament o a l'oficina d'atenció ciutadana.
Els Mossos d'Esquadra detenen 3 homes per intentar robar una joieria de Platja d'Aro. Segons s'ha sabut ara, els fets van passar per Nadal. El propietari de la joieria va alertar els Mossos que hi havia cops a la paret que separa el seu establiment d'un local abandonat adjacent. Els lladres havien començat un forat per intentar accedir a la joieria. Els Mossos els van poder detenir al cap de poc.
Begur compra un radar mòbil per a la policia local per reduir les infraccions de velocitat i el risc d'accidents. El consistori ha pres la mesura davant les queixes dels veïns que hi ha molts conductors que corren massa. A més, vol evitar la col·locació de ressalts que afecten tots els conductors.
I avui ens continuem interessant per la polèmica construcció d'habitatges a la Platja de Pals amb el portaveu de la plataforma Salvem la Platja de Pals, Pau Bosch. També anirem a Palamós, on parlarem amb el patró major de la confraria, Antoni Albalat. 8 i gairebé 7 minuts, entrem en matèria. Volem que escolteu aquest so. Una, dues, tres, quatre i fins a 5 motos passen en un vídeo que el grup de Natura Externa ha fet públic per denunciar el pas d'aquests vehicles en el tram alt del Ridaura. Això és a la zona de l'Ardenya. Us ho avança Ràdio Capital. Han traslladat les queixes al Departament de Medi Ambient i els agents rurals que han augmentat els controls a la muntanya. Consideren que causa una gran erosió a la llera del riu, que és un terreny ric en espècies protegides. David Parreño.
Els ecologistes han explicat a Ràdio Capital que han detectat des de fa mig any que la presència de vehicles va en augment i ho atribueixen a una activitat, la Marató de l'Ardenya, que agrupa centenars de participants. Això és el que diu el president del grup Natura Externa, Jaume Ramot.
El problema ve quan aquesta pista, al ser tan transitada de tanta gent, darrere la descobreixen els motoristes i ara hi tenim que s'enjifiquen ja les motos de motocross i tal.
Els ecologistes també han detectat grups de motocross que hi transiten com a activitat lúdica en el bosc. Les motos no haurien de passar, segons la legislatura, per camins de menys de 4 metres d'amplada i no a través de boscos. En aquest espai s'hi troben plantes com l'espiga d'aigua o altres plantes carnívores, com denuncia Jaume Ramot.
Tu, quan obres la vegetació per fer-hi passar corriols, la insolació canvia el tipus d'hàbitat, o hi entra més o menys llum, hi entra més o menys humitat, aquests canvis poden afectar. Ja no parlem si les motos físicament entren en aquella zona i que generen una erosió a les roques o passen per sobre aquestes plantes, llavors el deterioro ja és absolut.
8 del matí, 9 minuts. I moments d'inquietud els que es van viure ahir a la matinada al nucli antic de Calonge. Moments d'inquietud, dèiem, perquè es va produir un incendi al bar La Rutlla, Pedro Ruiz.
Doncs sí, ahir a la matinada es va produir l'incendi al bar La Rutlla, que està situat a un carrer que rep la mateixa denominació i és un dels punts cèntrics del nucli antic de la vila de Calonge i Sant Antoni. Essencialment, el menjador i els aparells de climatització del local han estat els principals perjudicats per les flames. El succés es va declarar al voltant de 3:45 de la matinada. 4 dotacions dels bombers van apagar el foc, que va resultar sense cap ferit i no es va haver de desallotjar a ningú. Més concretament, les flames van tenir una repercussió molt negativa en les instal·lacions de condicionament de l'aire, la llar de foc de l'establiment i les parets del mateix recinte.
i els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes per intentar robar una joieria. Ha passat a Platja d'Aro. Els fets es remunten per Nadal, quan el propietari de la joieria va alertar els Mossos que estava escoltant cops en el local abandonat del costat. El joier va veure com dos homes havien començat a fer un forat a la paret per poder entrar a la joieria.
Diverses dotacions dels Mossos es van desplaçar al lloc dels fets, on van localitzar una furgoneta amb diverses eines que els autors haurien utilitzat. Molt a prop de la joieria, els investigadors van localitzar un cotxe llogat per una identitat falsa per un home que li constaven antecedents per fets similars. Els investigadors van identificar tres homes com a presumptes autors del robatori i van comprovar que els tres s'haurien desplaçat per la zona diversos dies de manera conjunta amb la furgoneta i el cotxe de lloguer. Els detinguts, que tenen antecedents, han passat a disposició del jutge d'instrucció número 2 d'Esplugues de Llobregat, que és on els van acabar detenint, i el jutge ha decretat la seva llibertat amb càrrecs.
I una altra notícia que us expliquem en primícia en aquesta emissora. Els incendis que van afectar el càmping Castell de Montgrí de l'Estartit els passats 30 de novembre i 2 de desembre van ser fortuïts. Això és segons les investigacions que han realitzat els Mossos d'Esquadra, Dani Cortés.
La policia qualifica d'incidents els dos focs que van ocórrer en menys de 48 hores i que van cremar una vintena de mobile homes del mateix operador turístic. El foc més important va ser el de dissabte 2 de desembre, quan van explotar 4 ampolles de gas propà i van cremar 20 arbres del voltant de les cases. Aquestes mobile homes són d'uns 34 metres quadrats i estan construïdes de diferents materials: fibra, metall i fusta. En aquell moment, el propietari del càmping, Jordi Sargatal, es mostrava preocupat pels dos incendis consecutius. Es temia que fossin provocats. Eren declaracions a Ràdio Capital el 2 de desembre.
Una cosa realment extraordinària, que amb 40 anys d'història del càmping no havíem tingut algun incident en algun mobile home a l'estiu, d'algú que es deixa una barbacoa o una paella en el foc, però a l'hivern, amb el càmping tancat, el càmping tanca a final de setembre, no havia passat mai. Pot ser un cortocircuit el de dijous passats, però que al cap dels dies avui torni a això és una cosa realment molt estranya.
Els Mossos d'Esquadra conclouen, doncs, que no van ser incendis provocats i han fet conèixer aquesta conclusió al jutjat que porta la investigació.
Són les 8 del matí i 12 minuts. Anem cap a Pals. Avui ho publica el Punt Avui. Nosaltres ho publicàvem ahir perquè vam parlar amb la regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Pals, que instarà la Generalitat perquè es corresponsabilitzi de possibles indemnitzacions pels canvis urbanístics a la platja. Així s'ha mostrat la regidora d'Urbanisme del municipi, així d'enèrgica s'ha mostrat la regidora d'Urbanisme del municipi, Maite Sabrià, en aquesta entrevista que li fèiem ahir en aquest mateix programa, al Valejide.
Paraules contundents de la regidora després que la Comissió d'Urbanisme de Girona obligui a l'Ajuntament a reduir encara més els habitatges que es contemplen plan a la reforma del POUM.
Des del moment que és la Generalitat qui insta a retallar, entenem que la càrrega de responsabilitat també l'ha de suportar la Generalitat o en la seva majoria. Però clar, això és molt relatiu.
A la versió del POUM que el consistori palsenc ha enviat a la Comissió d'Urbanisme no s'hi ha desclassificat cap zona, per tal que sigui la mateixa comissió qui esmeni allò que consideri i evitar d'aquesta manera posar en risc a l'Ajuntament de Pals. D'aquesta manera es busca que sigui l'administració catalana qui faci les modificacions que consideri i que determini el número final d'habitatges que s'hi podrien construir i que amb la proposta de modificació feta per l'Ajuntament estava xifrada en 2.400.
Això s'haurà de valorar, perquè és clar, ells recomanen desclassificar una sèrie de sectors i els haurem de valorar un per un conjuntament amb ells. A veure, n'hi ha que serà molt fàcil fer-ho i n'hi ha que no ho serà tant. Llavors, bueno, haurem de mirar també com repartim les responsabilitats, qui se'n fa càrrec de possibles reclamacions. Vull dir que, a veure, nosaltres ja estem disposats a retallar, i més si la Generalitat és qui ens ajuda.
De les modificacions sorgides d'aquesta revisió se'n podrien derivar possibles indemnitzacions que, recorda Servià, hauria de dictaminar un jutge i a les que espera que l'Ajuntament no hi hagi de fer-hi front en solitari.
La modificació del POUM de Pals ja ha estat motiu de titulars des de fa temps. Va ser l'entitat Salvem la Platja de Pals qui va posar el crit al cel quan es va aprovar la proposta impulsada per l'equip de govern actual i que, tot i preveure una reducció del número d'habitatges, xifrava finalment en 2.400 cases. Però no només el número d'habitatges va ser motiu de la polèmica, sinó també el seu emplaçament. L'entitat ambientalista denunciava l'edificabilitat de sistemes dunars a sistemes dunars protegits a primera línia de mar. El consistori, al seu torn, es defensava presentant estudis tècnics que desmentien aquesta tesi i situava en una segona línia l'espai edificable situat majoritàriament al paratge conegut com els Rodós. Per treure'n l'entrellat, parlem amb el portaveu d'aquesta plataforma Salvem la Platja de Pals, el senyor Pau Bosch, el que saludem. Senyor Bosch, bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
D'entrada, senyor Bosch, em consta que va escoltar ahir l'entrevista que li van fer a la regidora d'Urbanisme, la senyora Cervià. Quina valoració fa d'aquesta entrevista, del que va dir la regidora?
Bé, jo crec que va enfocar molt l'entrevista a justificar el fet de que el que vol l'Ajuntament és protegir-se davant de qualsevol reclamació o recurs que pugui reclamar algun promotor en relació a les possibles indemnitzacions per com quedi finalment el pla general. Jo crec que l'urbanisme no està per protegir-se davant de qualsevol reclamació, davant d'indemnitzacions. Nosaltres creiem des de la plataforma que el que precisament indica altres sentències, altres judicis que s'hagin pogut celebrar i el que ens diu la jurisprudència és precisament tot el contrari, que les indemnitzacions només són possibles en casos molt aïllats que no corresponen al que realment està passant a Pals i a la platja de Pals.
Expliqui'm en quins casos aïllats es produeixen aquestes indemnitzacions i per què en el cas de Pals no serien possibles.
El que diu la jurisprudència, i ho parlo amb bastant de coneixement, perquè jo vaig tenir la sort d'estudiar arquitectura, urbanisme, vaig també ser arquitecte municipal, vaig tenir funció pública i, a més, vaig estudiar el doctorat en Ciències de Polítiques del Sòl i Valoracions Immobiliàries. I jo tinc exemples, molts exemples, hi ha tesis doctorals, hi ha molts articles que diuen precisament el contrari, que la jurisprudència el que ens diu és que si agafem altres sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el que diu és que en moltes poques ocasions es produeixen indemnitzacions per promotors. Per què? Perquè a l'urbanisme, això ho diu la mateixa llei d'urbanisme, però és ben sabut per tots els ajuntaments, té una funció pública. Bàsicament, els ajuntaments el que han de fer és vetllar per l'interès públic i el que no pot ser és que l'urbanisme i els plans generals estiguin que no estiguin defensant l'interès públic i no pugui, i ha de prevaldre els interessos personals dels promotors privats no poden prevaldre per sobre de l'interès general.
És a dir... Però senyor Bosch, pregunta per desconeixement, Si un pla general aprovat ara fa 30 anys contempla l'edificabilitat d'una sèrie de zones i és l'Ajuntament d'aquell poble el que 30 anys després decideix canviar aquell criteri, això no posa en risc que s'hagi de fer front a aquest tipus d'indemnitzacions que puguin ser fruit de les reclamacions dels propietaris que legítimament puguin dir, escolti, jo tinc aquest espai o aquesta parcel·la que vostès van ser els que em van dir que podia edificar-hi?
A veure, hi ha dos coses importants que s'ha d'entendre. Primer, la jurisprudència. Ens hem d'atendre a casos concrets. És a dir, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el que fa és dictar sentències i respectar la jurisprudència, sentències anteriors. El que hem vist, per exemple, i tenim l'exemple claríssim de Rodors, Roca Blanca, que l'any 2012 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar una sentència en contra de la promoció que van desenvolupar els mateixos promotors a la platja de Pals. El que va dir la sentència és que preval l'interès general, preval el creixement demogràfic real de la platja de Pals, que és zero, prevalen els objectius definits per al pla general, és a dir, no pot haver una contradicció entre els objectius sostenibles de creixement demogràfic, de principi de protecció de medi ambient i de l'impacte paisatgístic, no pot prevaldre l'interès privat ni haver contradiccions amb els objectius del mateix pla general. Uh-huh. I també el que vam veure en aquesta sentència és que el Tribunal Superior de Justícia és molt conscient dels problemes ambientals que pot causar aquest pla general i exactament el desenvolupament de l'urbanització, de les diferents urbanitzacions de Roca Blanca. El que hem vist és que el pla general ha trigat més de 30 anys en poder-se aprovar, de fet encara no s'ha aprovat i jo crec que va per llarg, i per altra banda no podem estar 30-35 anys més hipotecats per el possible extorsió o inacció de l'Ajuntament per temes tan bàsics com és l'habitatge de protecció a Pals, que hauria de créixer, pensem nosaltres a la plataforma, que hauria de créixer dins del poble i no a la platja, com es pretén en aquest pla general, que és una cosa totalment ridícula que a la platja de Pals hi hagi d'haver-hi habitatge de protecció.
Disculpi, quin seria el problema?
Perdó?
Quin seria el problema que fos així, que hi hagués habitatge de protecció?
Jo crec que l'Ajuntament de Pals el que ha de fer és política de sòl, és a dir, polítiques d'habitatge, polítiques d'urbanisme. El que no es pot fer és anar tapaturats segons els interessos dels diferents promotors privats que tenen un interès clar en destruir la platja de Pals amb més de 2.400 habitatges, i perquè ho diuen els promotors, doncs ja està bé, no? I com que els promotors tenen interès de destruir la platja de Pals i no fer cap tipus de servei, només habitatge, com s'ha vist a tota la Costa Brava, és un model totalment caducat. A més, també hem de tenir un altre aspecte que no em vaig a comentar. El pla general de l'any 86 és molt més sostenible i molt menys impactant que aquest pla general que volem presentar ara, perquè l'edificabilitat del pla general de l'any 86 era del 0,20. 0,20 és una edificabilitat molt sostenible, una edificabilitat que no provoca cap impacte paisatgístic, com ja s'ha vist a la platja de Pals amb urbanitzacions anteriors. És a dir, nosaltres estaríem d'acord en que es pogués continuar amb una edificabilitat del 0,20. No sé si en termes urbanístics hi enteneu, però 0,20 és...
No massa, la veritat.
Una edificabilitat que projectava el pla general de l'any 86 era de 0,20 metres quadrats de sostre construït per metre quadrat de sòl.
Val.
És una edificabilitat que podem dir que és més o menys la que hi ha ara a Platja de Pals.
Uh-huh.
El que fa el nou pla general és augmentar-la al 0,50.
Val, vol dir que es podrien fer edificis més alts?
Sí, més del doble. Més del doble d'altura, més densitats, menys espais verds, etc. Per què? Perquè aquest àmbit que està intocable, i jo crec que l'informe d'urbanisme tampoc és molt probable que no faci res, que el deixi com estava, perquè estem parlant que... també voldria aclarir que aquest informe d'urbanisme només l'ha vist l'alcalde i l'equip de govern. No ha sigut públic i no l'ha vist ningú. Només l'ha vist l'equip de govern. Per tant, ens agradaria que això fos públic, que es veiés a la pàgina web de l'Ajuntament, uh-huh. que no hi hagi un resum i tal, que hi hagi l'informe. Perquè nosaltres hem al·legat a la plataforma, hem presentat moltes al·legacions. Jo crec que som part, també.
Vostès han demanat a l'Ajuntament veure aquest informe?
Sí, nosaltres i l'oposició hem demanat veure l'informe.
I què els han contestat?
Que no ens l'han ensenyat, no ens han contestat res.
Quan els han demanat això?
Jo he estat en contacte amb l'oposició per veure si havia arribat aquest informe. Inclús vaig a través d'un regidor interessar-me per assistir a una reunió perquè ens expliquessin què deia l'informe. I no ens han contestat, no ens han entregat l'informe.
Ja, però per això li pregunto, quan ho han demanat? Vull dir, no és el mateix que ho hagin demanat el mes de setembre passat que la setmana passada?
El van demanar de seguida que va arribar l'informe. L'informe és de desembre, aquest informe d'urbanisme és de desembre. El que sí ens ha arribat, i és bastant sorprenent que no s'hagi dit res a la premsa, és l'informe de l'Agència Catalana de l'Aigua. El que està dient és que si això es fes, aquesta bestiesa, aquests 2.400 habitatges a Platja de Pals, el que passaria és que tota la mancomunitat dels municipis que estan compartint el mateix estació de tractament d'aigua, uh-huh, es quedarien sense aigua. El que està dient l'Agència Catalana de l'Aigua és que si es vol créixer en d'aquesta forma tan desproporcionada a la platja de Pals, els promotors o el mateix ajuntament hauria de pagar les obres per augmentar l'estació de tractament de Gualta. I que més l'EDAR no és suficient, o sigui, l'estació de...
La depuradora.
La depuradora, com ja veiem ara, no és suficient perquè el tipus de qualitat d'aigua que deixa no d'això, i a més amb l'ampliació de 2.400 habitatges seria del tot insuficient. Llavors, el promotor no només està aquí per guanyar diners, també està per solucionar aquests problemes que no pot deixar a l'Ajuntament de Pals hipotecat per als propers 30 anys. El promotor enduent-se tot el benefici al postval de 400 milions d'euros i deixant aquesta estació de tractament d'aigua totalment fora d'ús. I clar, llavors també quedaria perjudicat l'Ajuntament de Palafrugell, l'Ajuntament de Torroella o tots els ajuntaments que estan, el de Gualta i el de Begur, tots els ajuntaments que indirectament queden afectats per el creixement desproporcionat de platja de Pals.
Senyor Bosch, planteja vostè un panorama apocalíptic que escoltat tot això, imagino que aquesta revisió imposada per la Comissió d'Urbanisme de Girona deu haver estat per vostès una petita victòria, tot i que per bé que encara no s'ha acabat de concretar en quan es xifra aquesta reducció que planteja la Comissió.
Bueno, el que sí vull aclarir és que la Comissió d'Urbanisme està intentant apagar focs perquè hi ha una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que diu precisament que Rodors o Roca Blanca no es pot fer la urbanització de forma prèvia a l'aprovació del Pla General, i el que ha passat en els darrers anys és que no tan sols s'ha anat aprovant dos i tres vegades després de la sentència, inclús un any després de la sentència, el 2013, s'aprova inicialment una altra vegada a Rodors de Roca Blanca, augmentant edificabilitats, com he dit, passant del 0,20 al 0,50, i el que està passant aquí és que l'urbanisme ja s'està preveient els possibles... No la sentència dels promotors, sinó tot el contrari, els possibles recursos nostres o de l'oposició que evidentment es presentaran si no estem d'acord amb el que digui la Comissió d'Urbanisme. M'explico?
Queda clar. Senyor Pau Bosch, gràcies. No tenim temps per més perquè se'ns tira el temps a sobre. Gràcies per atendre la nostra trucada i, escolti, seguirem de prop com va evolucionant aquest pla urbanístic, que sembla una de les patates calentes d'aquest govern i té pinta que del futur govern que aterri a partir de les eleccions del 2019.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Bon dia i sort.
Adéu, bon dia.
Falten, millor dit, gairebé 3 minuts perquè siguin 8:45 del matí.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9, amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
Begur compra un radar mòbil per reduir les infraccions de velocitat. Marc Clapés.
La policia local de Begur comptarà amb un nou equip de radar mòbil amb la finalitat de lluitar contra les infraccions de velocitat al municipi. El nou aparell s'ha adquirit davant les queixes veïnals per posar fre a la gent que corre massa i al mateix temps per no haver de fer front a l'alta velocitat amb la col·locació de resals, ja que perjudica tothom, fins i tot els conductors responsables. El regidor de Seguretat Ciutadana, Martí Aldric, ha explicat a Ràdio Capital que és un aparell dissuasiu per lluitar contra els conductors imprudents i reduir les probabilitats d'accidents. Després de moltes instàncies que han fet els veïns a l'Ajuntament.
El radar, que és a doble banda, uns 100 metres, pot funcionar dia i nit, i a més l'objectiu d'haver adquirit aquest radar és perquè una de les grans instàncies que tenim demanant badens de tota la gent de Begur, sobretot zones que hi ha més, més població que és població infantil, tenim diverses zones detectades, mitjançant instàncies que ha fet la gent de Begur a l'Ajuntament.
L'aparell d'última generació i de petites dimensions compta amb una tecnologia molt desenvolupada. El radar té un sistema autònom i portàtil que combina la detecció de la velocitat per làser, la imatge digital i arxiu de dades. Ara, un cop sigui subministrat del radar, que es preveu que sigui a finals de gener, hi haurà un temps de prova per part dels policies, especialment als punts més calents del municipi. El RIC ha reconegut que la mesura de posar un radar és molt impopular, però ha remarcat que les persones que condueixin responsablement no tindran cap problema.
I tan impopular és que està generant controvèrsia, està generant comentaris a les xarxes socials. I, de fet, he de dir que més que un radar, de la manera que s'explica, sembla que hagin comprat Matrix. I, al final, és un radar per controlar la velocitat a les carreteres. Tenim més històries per explicar-vos al Supermatí. Aquesta setmana acaba el termini per la presentació de candidatures pel càrrec de defensor o defensora del ciutadà de Palafrugell. L'oficina del defensor del ciutadà és una institució imparcial i independent que atén les queixes i consultes de qualsevol persona o col·lectiu del poble en relació a les actuacions i decisions de l'administració local i quan els ciutadans vegin vulnerats els seus drets. Toni Celles.
Palafrugell compta amb la figura del defensor del ciutadà des de l'any 2012. El càrrec l'ha desenvolupat durant aquests 5 anys Bertran Aller, amb el suport tècnic de Nuri Negra. Durant aquest període han resolt 300 casos registrats, a banda d'atendre altres consultes de forma més personal. Ara l'Ajuntament ha obert la convocatòria pública. Poden presentar-hi candidats o candidates les associacions de veïns inscrites al registre municipal i els consells de gestió dels nuclis de Llofriu, Tamariu, Llafranc i Calella. Les persones proposades han d'estar empadronades a Palafrugell i han de tenir la condició de català d'acord amb l'Estatut o tenir la nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea. Les candidatures es poden presentar telemàticament o de forma presencial a l'oficina d'atenció ciutadana. Hi ha de constar el nom del candidat o candidata i s'hi ha d'adjuntar el currículum per tal que se'n puguin valorar els mèrits.
8:31. A Santa Cristina d'Aro estan arranjant 7 quilòmetres de camins rurals inclosos en un pla de prevenció d'incendis forestals.
L'actuació s'ha pogut fer gràcies a una subvenció de 4.000 euros del Departament de Medi Ambient de la Diputació de Girona, segons va acordar la Junta de Govern del municipi. L'ajut forma part del programa de suport Actuacions en Camins Rurals i Matèria Forestal de l'any 2017.
Gràcies, David. M'encanta editar un informatiu on poder posar aquesta música. Doncs avui, que és 16 de gener, seguim encara parlant de pastorets, perquè 300 persones han pogut veure els Pastorets de Pals en la seva edició d'enguany, que s'ha allargat fins aquest diumenge passat. A Pals han tornat a tenir pastorets un any més i ja en van 38.
La primera actuació va tenir lloc el Dia de Reis amb la representació de l'obra La Flor de Nadal, de Francesc de Sis Piques, a càrrec de l'Associació Cultural i Esportiva El Padró. Francesc Roig és el director dels Pastorets.
Hem fet 3 dies i, com és costum, l'últim fem la representació a taló obert, valorant així la feina que fan els tramoies i de més persones que estan al darrere. Com és normal, cada any hi ha algun canvi d'actors, com més destacat el petit rabadà aquest any.
La representació ha inclòs escenes musicals en directe.
I com ens agrada, quan arriba Nadal, parlar i veure pastorets. I també els de Palafrugell, per cert, que també crec que han arribat ja a la seva última funció aquest passat cap de setmana. Tot i així, recordeu que el Nadal oficialment no s'acaba fins que arriba... El Nadal no s'acaba? Sí, sí que s'acaba. Dic que el Nadal no s'acaba fins que arriba oficialment la Candelera. Així que, escolteu, podríem tenir encara més pastorets per temps. La Universitat de Girona rep la biblioteca personal del crític i traductor Joan Ferreter. Paula Boira.
La UDG rep la biblioteca personal del crític i traductor Joan Ferreter. Aquesta es conservava actualment a Torroella i està formada per 12.000 volums que inclouen des de temàtica especialitzada en la crítica i la teoria literària fins a la poesia clàssica, espanyola o catalana. Tots es podran consultar a la sala d'investigadors Joan Ferreter, ubicada a la biblioteca Barri Vell, la qual va estar inaugurada ahir coincidint amb els 15 anys de la mort del crític. De moment, solament estaran disponibles els 500 llibres catalogats i es calcula que caldrà un any i mig per classificar i catalogar tot el material restant. La cerimònia, celebrada el divendres a la sala de graus de la Facultat de Lletres, va reunir diferents estudiosos i companys de Ferreter, qui l'han reivindicat com un referent per a les lletres catalanes i han agraït la seva filla, Amàlia Ferreter, la donació feta. Ferreter, llicenciat en Filologia Clàssica a la Universitat de Barcelona, visqué a Santiago de Cuba del 1954 fins al 1962, on va impartir classes a la universitat i fou assessor del Ministeri d'Educació. Posteriorment, marxà a Canadà per donar classes a l'Universitat d'Alberta i durant els anys 70 va retornar a Barcelona com a director literari de l'editorial Seix Barral, morint a la ciutat comtal el 2003.
Són 2:05 de 9 del matí. La confraria de Palamós ha facturat més, però pescant menys gamba durant el 2016. I per parlar sobre aquesta dada i sobre moltes altres coses, tenim al supermatí d'avui Antoni Albalat, que és el patró major de la confraria de pescadors de Palamós. Senyor Albalat, bon dia.
Hola, bon dia.
Facin una mica de balanç d'aquestes dades i escolti'm, expliqui'm com es factura més pescant menys.
Bueno, de fet quan s'intenta fer una pescaria sostenible, pues ja comporta fer això, no? Comporta que les empreses segueixin sent rentables amb un menor grau de captures. Bueno, aquest any pues la situació pues ha estat aquesta, s'han reduït una mica les captures, però bueno, l'increment del preu ha propiciat doncs, bueno, que les empreses doncs, hagin facturat doncs, unes quantitats similars a altres anys que les captures no siguin majors.
Escolti, tots hem sentit a parlar de la gamba de Palamós i de les seves excel·lències i tots més o menys ens imaginem quina és la feina d'una persona que es dedica a això, que es dedica a fer aquesta feina de pescar aquesta gamba. Però ara, per exemple, s'obren 2 mesos de veda en els quals no poden sortir a pescar gamba. Què és el que es fa durant aquest temps?
Bueno, durant aquest temps doncs, les tripulacions estan diguéssim, a l'atur, es fa una regulació d'atur, de treball i bueno, pues els armadors, els propietaris de les barques en aquest temps poden anar fent manteniments i conservació pues, d'aquestes barques i de totes les maquinàries que comporta que s'utilitzen en aquestes barques.
Senyor Albalat, que abans li he dit, quan parlàvem de balanç, que dèiem més facturació però menys pesca, li deia que eren dades del 2017, quan en realitat no era correcte, eren dades del 2016. No sé si em pot donar dades de l'any acabat del 2017.
Bueno, ara de moment encara no podem donar dades perquè encara no tenim llesta el tancament de l'any, però així per sobre, pues podem dir que sí que l'any ha estat per les barques, ha estat més positiu que per les barques del pla de gestió, no vinc a referir, ha estat més positiu que el 2016.
Ha estat més positiu que el 2016, en termes sí. Això de facturació, parlem?
Sí, en temes de facturació, sí, per les barques del pla de gestió de la gamba ha estat més positiu.
Una altra de les notícies que vam donar a conèixer l'any passat era la instal·lació d'unes noves portes a les embarcacions d'arrossegament, noves portes que havien de facilitar què, senyor Balat?
Bueno, aquestes portes el que han de facilitar és, diguéssim, la no degradació del fons marí dels caladors allà on treballem. Tinguem en compte que al tractar-se d'unes portes d'arrossegament que no tenen contacte amb el fons, diguéssim, aquest efecte llaurat ja no existeix. I bueno, això es van posar aquestes portes van començar a implantar el dia 15 de juny i s'han anat implantant progressivament durant tot l'estiu i van concloure el 30 de setembre donant-ho ja per implantar-les a totes les barques del pla de gestió.
I, per tant, estan totes implantades i el balanç, en principi, el balanç és positiu en tant que no s'afecta el fons marí.
Sí, bueno, ara de moment encara no disposem de les dades científiques. Uh-huh. Recordem que hi han instal·lats uns sensors que mesuren la quantitat de sediment que s'esllavissa aquí en els canons per l'efecte del pas de les barques. Encara no tenim les dades, suposo que tinc entès que aquest mes de febrer se'n retiraran els sensors, es blocaran les dades i passaran al seu estudi, però sí que us puc dir que les sensacions que tenim a l'hora de treballar s'ha aconseguit una millora molt i molt gran, tinguem en compte que som una flota bastant, bastant important, operant en els mateixos llocs, moltes vegades una darrere de l'altra, i això es nota perquè en quantitat de fang que no es agafa, també això ajuda a augmentar la qualitat d'aquesta gamba. Ja dic, les sensacions són bones, però val a dir que encara estem a l'espera d'aquestes dades científiques.
Bé, quan apareguin ens en farem ressò, evidentment. Escolti, pels que som neòfits com jo, en què consisteix la pesca d'arrossegament?
Bueno, la pesca d'arrossegament consisteix en una xarxa en forma més o menys cilíndrica que va, diguéssim, per un sistema d'obertura, que són aquestes portes d'arrossegament. Uh-huh. Això, diguéssim, es llarga, es cala, es fa arribar al fons i es va escombrant el fons, literalment, al pas de la barca, no? Agafant pues, tot el que passa per davant.
Val, m'estava intentant imaginar, eh? Sap què passa? Li puc fer un comentari tonto?
Sí,
i tant. És que l'estic sentint a vostè i m'estic imaginant, i ara em dirà, vaja, digui'm el que vulgui, insulti'm si vol, m'estic imaginant la pel·lícula La Sirenita.
No sé com pots imaginar,
m'estic imaginant aquesta xarxa o aquests caladors i vaja, i m'estic imaginant allí una gamba vaja, no sé, m'estava imaginant fins i tot cantant allò al bajo del mar. Escolti, res, no és, ja l'he dit, és una bestiesa de comentari. Senyor Albalat, gràcies per atendre'ns i ajudar-nos com a mínim a entendre una mica més com funciona aquest mecanisme, no? aquesta manera que es té de pescar aquesta gamba, de la que moltes vegades se'n parla molt, però em fa la sensació que poques vegades se'n parla del que hi ha darrere, i crec que també és positiu poder-ho fer. Per tant, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
De totes maneres, moltes gràcies a vosaltres. De totes maneres, crec que una manera molt bona i molt, molt didàctica d'entendre aquest dia a dia nostre i com funciona aquesta pesquera és fer una miqueta aquesta activitat que fem a Palamós, que se diu pescaturisme, que consisteix en fer de pescador per un dia, i dona aquesta experiència, dona una visió d'aquest món i d'aquesta pescaria, la veritat, molt, molt esclaridor.
Escolti, expliqui'm una mica més com funciona això, perquè jo ja li dic ara que faré aquesta activitat.
Mira, doncs això consisteix en anar a pescar, a fer de pescador per un dia, amb tot el bo i tot el dolent. Uh-huh. Aquestes activitats les gestiona, les coordina el Museu de la Pesca de Palamós. Uh-huh. I bueno, consisteix en sortir a pescar un dia a les 7 del matí amb una barca de pesca d'arrossegament o d'arts menors. Es pot anar a pescar gamba, es pot anar a pescar escamarlà o es pot anar a pescar pues, peix de pesca artesanal. I consisteix en això, pues, bueno, fer tot el dia a dia, esmorzar amb el pescador, treballar...
Aquesta és la part que m'agrada més a mi, eh? Això d'anar a esmorzar amb el pescador. Sí, home.
sí. Doncs, bueno, esmorzar amb el pescador, fer la feina que toca, llavors dinar amb els pescadors, fer una miqueta també col·laborar amb l'elaboració d'aquest plat pel dinar, llavors la recollida a la xarxa, la selecció del peix, llavors vindre aquí a la subhasta, fer la certificació de la gamba o portar les nostres captures en aquesta subhasta, entendre com funciona aquesta subhasta, i llavors es conclou amb una visita al Museu de la Pesca.
Ara que estem en període de veda, per això es pot seguir fent o no?
No, aquesta activitat en principi es fa des del mes de maig fins al mes de setembre.
Doncs, vaja, el nostre productor, en David Parreño, que no el tinc aquí a l'estudi, però està escoltant el programa, ja li demano ara que apunti això a la nostra agenda de previsions, perquè a partir del maig farem aquesta activitat i en farem un reportatge per la ràdio. Almenys, vaja, parlarem amb coneixement de causa.
Exacte, sereu benvinguts.
Senyor Albalat, gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, teu bon dia.
Són 3:15 del matí.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
La llista... A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Us ho explicàvem fa uns dies, un esclafit a l'Alt Empordà. Fa just una setmana i poc hi havia aquest fenomen meteorològic, aquest esclafit, que arrasava alguns dels pobles, o arrasava, o feia molt mal, millor dit, no siguem tampoc apocalíptics, alguns dels pobles de la zona de l'Alt Empordà. Doncs bé, reconstruint l'Alt Empordà s'ha convertit en un projecte, en un disc, per recaptar fons per les zones afectades per aquest esclafit, Marc.
Dijous 25 de gener, Storium publicarà un disc format de descàrrega digital amb peces inèdites de diferents artistes de tot el món. Rebuilding Alt Empordà té com objectiu recaptar fons per ajudar a la reconstrucció de les zones rurals de l'Alt Empordà afectades per un esclafit, sobretot a les poblacions de Cistella i Terrades. Els ingressos que generin a la venda d'aquest disc seran donats íntegrament a tots dos municipis. Storium és una plataforma multidisciplinari d'artistes que desenvolupen entorns audiovisuals basats en el minimalisme electrònic i l'experimentació utilitzant noves tendències tecnològiques musicals. Per adquirir el disc, ho podreu fer-ho a través de la web de Storium, que és storium.com.
Doncs a veure si amb això s'aconsegueix ni que sigui pal·liar una mica els efectes d'aquest esclafit.
Supermatí.
Són les 8:46, a punt per la crònica esportiva. I a punt, mai millor dit, perquè en representació de la selecció europea, el passat dissabte el Palamosia del Metxal va disputar per segona vegada la Great Edinburgh X-Country de Cross. Dani Cortés.
L'atleta va formar part dels convocats per la selecció europea amb el seu rival i amic, l'atleta kenià Kang Keegan, després d'haver estat baixa a la Sant Silvestre del barri de Vallecas a Madrid el dia 31 de desembre de l'any passat per molèsties al bessó. Metxal ha competit per Europa en la categoria de relleu mixt, on ha guanyat Anglaterra i en la individual sènior masculina, on ha estat penúltim en 25a posició.
I acabat el repàs informatiu de casa nostra. Ampliem la mirada precisament de casa nostra, de la veu dels nostres col·laboradors. Avui és el dels nostres col·laboradors, diguem-ne opinadors, i avui és el torn de la xef Lola Puig.
Com han canviat els nostres hàbits d'alimentació, mare meva! Els ritmes dels humans s'han accelerat. Tothom intenta atrapar el temps i cada vegada hi ha la necessitat de córrer més, fer més coses i arribar més lluny. Les persones d'edat avançada repeteixen i repeteixen que això abans no passava. Ens han posat a tots a treballar tant que ens oblidem de nosaltres mateixos. Si no hi ha l'àvia a casa que fa el dinar, es menja qualsevol cosa a l'hora que es pot i de qualsevol manera. Sort que els nens mengen a l'escola. Al vespre tothom arriba a casa cansat i l'opció més fàcil, pa amb tomata i embotit o allò que trobem al súper que és pràctic per posar sobre el pa o alguna cosa que sigui només d'obrir llauna o bossa, escalfar el microones i el plat. Hem arribat al final del dia, les hores es fan curtes i només tenim el record d'haver anat de bòlit. No hem tingut temps ni de menjar bé. Si no alimentem aquest cos tan bonic que ens han proporcionat, qui ho farà per nosaltres? Ara? Sembla que menjar bé només sigui cosa de cap de setmana, si no tenim el partit de torn o la sortida esportiva programada amb el grup d'amics. El que fa 4 dies era esporàdic s'ha fet normal el dia a dia i anem deixant de banda una de les necessitats bàsiques del cos pel cap de setmana, com si menjar fos cosa de mudar, com feien abans quan sortien els diumenges, que es vestien amb les millors peces. Estem a l'Empordà, terra plana, amb bon tros de mar, bones muntanyes i molt bona qualitat de tot tipus d'aliments. No s'hi val que aquí també estem portant ritmes antinaturals. Tots som conscients de la corba ascendent de les malalties relacionades amb l'alimentació. Potser ens manca informació de l'influència del que ens posem a la boca, quantitat i qualitat. Potser ens creiem tota la informació del que ens arriba sense passar-la pel garbell. Potser estem donant més importància a temes que ens pensem que són més urgents. Quan col·locarem com a prioritari a l'agenda el nostre temps? Demà encara no existeix.
Gràcies, Lola Puig. Aquestes reflexions de tant en tant ens agrada molt sentir-les perquè sento dir-ho, i ho lamento, no perquè ho diguis, sinó perquè sigui així, però tens tota la raó del món.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
10 minuts a les 9, anem a les notícies generals. Els lletrats del Parlament de Catalunya conclouen que el reglament no permet una investidura a distància. L'informe dels lletrats diu que és imprescindible l'assistència al debat i descarten cap mitjà interposat ni substitució de la persona.
En l'informe argumenten que cal tenir present el respecte de les regles bàsiques dels procediments parlamentaris que fan imprescindible no només l'assistència dels protagonistes en el debat, sinó també el compliment d'allò que caracteritza el debat parlamentari, és a dir, l'oralitat, la contradicció directa i la garantia del principi d'immediatesa perquè tots els actors puguin veure, sentir i entendre en persona el desenvolupament del debat.
Doncs o els lletrats del Parlament haurien de parlar amb el jutge Llarena o el jutge Llarena hauria de parlar amb els lletrats del Parlament perquè precisament Oriol Junqueras, Jordi Sánchez i Quim Forn no poden sortir de la presó i el jutge Llarena ja els ha dit que deleguin el seu vot. Per tant, aquí hi ha alguna cosa que no acaba de posar-se d'acord. Mentrestant, Mariano Rajoy avisa Carles Puigdemont que si no va al Parlament per ser investit físicament, es continuarà aplicant l'article 155. El president del govern espanyol diu que s'ha d'aplicar el realisme i el sentit comú.
Quiero decir también que en el supuesto imposible que desde Bruselas a alguien se le eligiera como presidente de la Generalitat, y si alguien tiene que tomar posesión, y para tomar posesión tiene que hacerlo físicamente, porque no se puede tomar posesión desde Bruselas. Y si no lo hace, el artículo 155 seguirá en vigor, no porque lo diga yo, sino porque la decisión que adoptó en su día el Senado dice que el artículo 155 seguirá en vigor hasta que tome posesión el nuevo presidente después de la celebración de elecciones en Cataluña.
Ho ha dit durant la seva intervenció al Consell Nacional del Partit Popular, on ha defensat que és impossible que algú pugui ser escollit president estant fugit a Brussel·les. I ha afegit que, en tot cas, aquest candidat ha de prendre possessió i ho ha de fer físicament perquè no es pot prendre possessió des de Brussel·les.
I la sentència del cas Palau condemna Fèlix Millet a 9 anys i 8 mesos de presó, Montull a 7 anys i mig, l'extresorer de Convergència Daniel Osàcar a 4 anys i 5 mesos. Convergència, al seu torn, haurà de tornar 6,6 milions d'euros, mentre Gemma Montull ha estat condemnada a 4 anys i mig de presó.
Segons recull la resolució judicial, Fèlix Millet i Jordi Montull, amb la indispensable contribució de Gemma Montull, des del desembre del 2003 van posar en pràctica una estratègia encaminada a disposar il·lícitament de nombrosos fons de l'associació Orfeo Català, la Fundació Palau de la Música i el Consorci del Palau. La sentència també recull el sistema a través del qual Ferrovial aconseguia adjudicació d'obra pública pagant comissions a Convergència Democràtica mitjançant el Palau. Millet i Montull van mediar per a l'establiment, el manteniment i el funcionament d'un sistema pel qual Ferrovial obtenia l'adjudicació de determinats concursos i licitació d'obra pública mitjançant el pagament de comissions a Convergència Democràtica.
Gràcies, Alba. 8:53. I eren els vols de les 7 de la tarda quan ahir coneixíem la notícia.
La notícia tràgica de la mort de la cantant irlandesa Dolores O'Riordan, que va morir ahir als 46 anys a Londres. Segons va avançar el seu publicista, de moment es desconeixen les causes de la seva mort, Marc Clapés.
O'Riordan era la cantant de la banda irlandesa de Cranberries, amb els quals va editar 7 discs, el darrer d'ells Something Else, l'any passat, i que els va portar de gira a tot el món. En solitari va publicar un parell de treballs, coincidint amb el moment que la banda havia decidit aturar-se uns anys. La darrera gira del grup havia de passar per Catalunya el juny de l'any passat, però es va haver de cancel·lar tots els concerts a causa d'un problema a l'esquena que patia la cantant. Recentment havia manifestat que es trobava més bé. A la memòria de tots queden cançons com Zombie, Linger, Dreams, Out to My Family o Just My Imagination.
I precisament sobre la trajectòria de Dolores O'Riordan, Marc n'ha preparat un reportatge.
Dolores O'Riordan va néixer l'any 1971 a Limerick i va tenir una infància força traumàtica, començant per un accident que va patir el seu pare dos dies després del seu naixement, que el va deixar paralític la resta de la seva vida. Amb 7 anys i un dels seus primers traumes després de la mort accidental de la seva germana gran a conseqüència d'un incendi que va tenir lloc a casa seva. Durant la seva infantesa també va patir abusos sexuals per part d'un veí, tal com va explicar ella mateixa a la premsa. Tan sols 19 anys va entrar a formar part de Cranberries. Amb el seu disc No Need to Hurt, el 1994, va vendre més de 17 milions de còpies, confirmant-los com un dels grups irlandesos de més projecció internacional. Ja està format per temes com Out to My Family o Zombie, una cançó que es va crear com a protesta per un atemptat de l'ira a la ciutat de Warrington, on van morir dos nens. Dos anys després arribaria To The Faithful Departed i posteriorment Bury The Hatchet, que va acabar de consolidar el grup gràcies als senzills Animal Instinct i Just My Imagination. Aquest disc va arribar després d'una molt mala relació amb la premsa que li va arribar a afectar el seu estat de salut. També va tenir alguns problemes amb la justícia i va ser multada per agredir un policia irlandès i una hostessa de vol. No va anar a la presó a causa del trastorn de bipolaritat que patia. El 2002 van editar un disc de grans èxits i poc temps després es van prendre un descans, moment en el qual la cantant va aprofitar per treure un parell de discs en solitari. El 2009 va tornar amb el seu grup, on anys més tard van editar Roses. Va arribar el que arribaria a ser el darrer disc del grup, Something Else, que els havia de portar a Barcelona el juny de l'any passat. El concert va suspendre's a causa dels problemes que la cantant patia a l'esquena, que li van fer anul·lar tota la gira. Darrerament havia manifestat que ja es trobava més bé i fins i tot havia actuat durant la festa de la revista Billboard.
Doncs res, que descansi en pau Dolores O'Riordan i, com diuen els cristians, els anglicans i els protestants, que Déu la tingui la seva glòria. 8:57. I aquesta és la música. A més, anem molt forçats de temps. Aquesta és la música que ens dona pas...
L'agenda cultural de la setmana.
A Torroella de Montgrí, a la Biblioteca Pere Blasi, hi haurà una nova edició del projecte Llegir al Teatre, i aquesta vegada és el torn de Blasted, de Sarah Kane. Pau Ponseti.
La Biblioteca Municipal Pere Blasi de Torroella de Montgrí acull el projecte Llegir al Teatre, un club de lectura de textos teatrals d'obres que realitzen en el Teatre Nacional de Catalunya. Avui dimarts, la sessió, conduïda per Margarita Camós Ramió, es comentarà l'obra de teatre Blasted, de Sarah Kane, una obra de teatre que gira al voltant d'una noia de 21 anys que es retroba amb el seu antic amant, que està greument malalt del pulmó. La jove suportarà els abusos d'aquest home, que li duplica l'edat, fins que el pes de la violència acabi rebentant la intimitat de la cambra. Una obra de teatre que va tenir un fort impacte en la societat britànica i que arriba ara a Torroella de Montgrí per desenfilar-ne totes les curiositats.
Històries i activitats que podeu fer
tal dia com avui,
un 16 de gener, que precisament... Aquesta és la música amb la que TV3 començava les seves emissions regulars, Marc.
La televisió de Catalunya es va inaugurar el 10 de setembre de 1983, però la seva programació regular no va iniciar-se fins al 16 de gener del 84, moment on també van començar els telenotícies. El primer que es va emetre va ser la sèrie de dibuixos animats Pac-Man, seguit dels telenotícies i la pel·lícula Miquel Strogoff. Els primers mesos emetia només 4 hores diàries, entre els quals destacaven programes com Àngel Casas Show, Gol a Gol o 30 Minuts.
Doncs gràcies, Marc Clapés, gràcies a tots per fer-nos confiança, gràcies a l'equip que fa possible aquest programa, com per exemple Martí Seguer, amb el que repassem el temps. Martí.
Avui el protagonista serà el vent, que s'anirà intensificant a mesura que avanci el dia. Temps assolellat i amb temperatures fresquetes a la nit i matinada, amb un grau de mínima i 15 de màxima. De cara als propers dies, el sol dominarà i les temperatures seran similars a les d'aquests dies.
Doncs res, escolta, qui ens havia de dir que acabaríem el supermatí d'avui amb la música amb la que s'obria tal dia com avui les emissions oficials i regulars de Televisió de Catalunya. Tornarem demà, com sempre, a les 8 a Ràdio Capital, Ràdio Bisbal i Extra FM. Que vagi molt bé, que passeu bon dimarts. Adéu-siau.